dedicar-se a la conversió dels infidels. L'infant atorgà una renda anual de 500 florins d'or per establir a Mallorca, prop de Valldemossa, el Col·legi Miramar, que havia de permetre formar 13 frares en llengua àrab. El 16 de novembre de 1276, quan feia 2 mesos que Jaume era ja rei de Mallorca, el papa Joan XXI va aprovar la seva erecció. Es creu que entre 1276 i 1279, Llull va dirigir personalment l'erecció i posada en funcionament del seu projecte. Aquest seria un dels pocs fruits pràctics del programa Lulià al llarg de la seva vida. Segons Martí de Riquer, durant l'estada de Llull a Montpeller, va escriure i llegir en públic Ars Demostrativa. També en aquesta època és una data que hi ha un escrit seu, de la seva esposa, Blanca Picany, que sol·licita al batlle de Mallorca el nomenament de curador per a ella i pels seus fills a causa de l'abandó del seu marit i que s'havia lliurat a la vida contemplativa.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel. Un altre dimecres, senyores i senyors. Bona tarda, Catalunya, Andorra i la Vall d'Aran. Tots som iguals aquí a Ràdio Estel. Antoni Obet a les vies de so, Mònica Porral a la producció. Aquesta dolce vita que cada dia dorm i desperta i dorm. I avui, escolteu, jo tinc ganes de xerrar. Tinc ganes de xerrar de l'enfermetat de l'Alzheimer, però no profunditzarem, però sí, parlarem. Perquè avui tenim amb nosaltres, senyores i senyors, una senyora que es diu Cristina, de cognom Maragall. Garrigosa. Els hi sona, Maragall Garrigosa? Sí, és la filla de l'exalcalde de Barcelona. Millor dit, alcalde, Pasqual Maragall. I president, gràcies, Toni, de la Generalitat de Catalunya, que també ho va ser en el seu moment. És veritat. Però abans que res, senyores i senyors...
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Tecles de piano, de fons... Antonio, a tu t'agrada aquesta música? Sí, m'està fent aquell gest de dir, bueno, sí, m'agrada, per què no? Hi ha música millor, eh, que sí? Senyora i senyors, Cristina Maragall, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes mercès per ser aquí amb nosaltres, amb aquest, ja el seu programa, Tots Som Iguals.
Gràcies a vosaltres.
Ja ho sap, són 50. Una miqueta de broma.
Són uns quants.
I tant que sí. Una i tant que sí. Escolti'm una cosa. Jo feia temps que m'hagués agradat que vingués el senyor Pasqual Maragall. Però bé, per degut a circumstàncies que tots sabem, doncs ja no va poder ser. I en el seu moment, doncs, la gent anava plena. Però la tinc a vostè, i d'aquí no s'escapa fins que acabem el programa.
No, jo també tinc ganes de xerrar avui.
Farem la xerradeta, a vostè sí, li agrada? Tant. La tertúlia de les 8 de la tarda?
Molt bé.
De les 8 de la tarda, sí? Doncs pues molt bé. Diuen, senyores i senyors, que la Fundació Pasqual Maragall aborda els reptes que planteja la malaltia de l'Alzheimer des de l'àmbit de la investigació científica apostant per la detecció precoç i la prevenció d'aquesta malaltia. Senyoreta, senyora...
Bé, mira, m'he casat fa poquet.
Què diu ara?
Ara em fas una pregunta que em sorprèn, però suposo que ara és senyora.
Senyora, escolti, enhorabona, felicitats.
Gràcies.
No tens una música d'aquella de... per felicitar-la amb el seu moment donat? Filla, va, busca-la, Toni, busca-la. Escolti, carai, què diu ara? Això és primícia.
Sí, sí que ho és.
I no ho havia anunciat vostè, això?
No, no, soc molt discreta.
Sí, no? Escolti, permeti'm, com es diu el seu marit ara?
Es diu Toni.
Toni, també?
Sí.
Antoni, Toni, no?
Toni.
Doncs Toni, Cristina, Toni, el matrimoni del mes, com digui jo, no? Aquí a Ràdio Estel, escolta, moltíssimes felicitats.
Gràcies.
De veritat. Gràcies a vos. Congratulations! Canti, canti! When I tell everyone that you're in love with me, congratulations! Moltíssimes felicitats, congratulations. I escolti, el que faci falta, Cristina, Toni, per molts anys. I ara sí, entrem ja... Escolti, és que ens ha donat una primícia, la mare del Tano, com dic jo sempre. M'he acordat, esta senyora. Bueno. Pues això, escolta, tot va començar... Bueno, aviam, com van detectar vostès? Ara personalitzarem una miqueta amb el pare Pasqual. Pare Pasqual, hi he fet dues sigles que no queden bastant bé, però bueno...
Pare Pasqual, sí. És curiós,
sí?
Eh?
Sí, és curiós, eh? Sí, sí. Com va veure vostè o sa mare? O sa mare
Mira, la veritat és que el cas del meu pare, en aquest sentit, és atípic, perquè normalment, en la majoria de casos de malalts d'Alzheimer, és la família que detecta que comencen a passar coses i que porta aquella persona al metge. En el cas del pare no va ser així, perquè en el seu cas es va detectar molt aviat i pràcticament no hi havia símptomes. L'únic que hi havia és una sensació de cansament, d'estrès molt fort, i ell va anar al metge una mica a veure què em passa, perquè estic molt estressat i això no és normal.
Permeti'm, la política... Gasta molt, eh?
Gasta molt, evidentment.
Sí, sí, és veritat.
Ell venia d'un moment del final del període de la Generalitat, com sabeu, molt complexa, i es va pensar que estava molt estressat, excessivament cansat, i sí, notava que hi havia coses que no acabaven de funcionar bé, aguanta ell, realment. I de la visita al metge no va sortir amb un diagnòstic, sinó que va sortir amb una visita al neuròleg, i... Després els pares se'n van anar als Estats Units a veure un neuròleg, no perquè siguin millors als Estats Units, per un tema de discreció, de que no corrés una notícia falsa, diguéssim, i van sortir amb un diagnòstic d'Alzheimer, no s'ho esperaven.
Quin grau va sortir?
Bueno, era molt incipient en el seu cas, realment, no? Realment, en el seu cas, va ser una detecció precoç, no?
Ja. Yeah.
Perquè els símptomes eren escassos encara... Però sí, sí, van sortir amb un diagnòstic i realment era encertat, el diagnòstic,
ja.
Malauradament.
I la seva, bueno, vostè i la seva mare, com... Bueno, m'ho
imagino. Bé, la mare va ser la que va rebre el cop, i com sempre, com moltes coses, ho va fer sola, perquè és així de forta i de valenta ella. I fins després no ens ho va comunicar, quan ja tenia el diagnòstic.
O sigui que va tardar un temps, també.
Sí,
no?
Sí.
La mala notícia.
Temps vol dir setmanes, tampoc sí, excessivament, bueno, sí, sí. No? Sí que hi havia hagut un petit antecedent, que és que vam fer un viatge a veure la meva germana a Buenos Aires i el pare es va perdre molt per Buenos Aires, no?
Ja hi havia estat, per això.
Hi havia estat moltes vegades abans, i bueno, però també van pensar que era causat per l'estrès, no?, i pel cansament. Però, clar, són episodis que són símptomes de malaltia, no?
Sí, sí, sí,
no?
Que a poc ja es veu que va una miqueta despistat, que es diu allò,
sí,
no?
Sí, i així va anar la cosa, i pocs mesos després es va fer públic, realment, ja. No? Vull dir que no va haver-hi molt temps entremig, no? Uh-huh. Al mínim com perquè ens féssim a la idea d'entrada del que estava passant.
Va anar molt ràpid, també. I com s'ho va agafar, el pare?
Bé, íntimament, jo et diria que ens va explicar molt poc, i públicament d'una manera molt valenta, com sabeu, no? Perquè sí, va decidir de seguida fer-ho públic.
Sí.
Com que ell es trobava encara prou bé i tenia aquest esperit de, no? de servei.
I tirar endavant, evidentment.
De tirar endavant, sí, sí, i de ser positiu i de treure el millor de cada situació. Doncs ell va decidir fer-ho públic, que va ser molt important, jo crec, que per molta gent, perquè al final ha sigut important que s'entengui que això és una malaltia i que hi ha persones que la pateixen i qualsevol la pot patir.
I tant.
I això va ser molt útil per molta gent, per no haver d'amagar res, diguéssim. I el següent pas va ser decidir muntar la fundació, no?
Va ser el pare, llavors? Va
sí,
ser el
sí,
pare
sí,
o va ser un consens amb
no, vostès? No, va ser una decisió seva, d'acord amb la mare, evidentment.
Ja.
Sí.
I a partir d'aquí, bueno, doncs és això, no? Els començaments de la fundació, no?
Sí.
Escolti, vostè m'ha dit que havien viatjat els pares també, no?, que té una germana a l'estranger i tal, però abans de fora del micro, vostè m'ho ha dit, jo hem dit que sí que es podia dir, no? Sa mare és molt viatgera, també, eh?
La meva mare és molt viatgera, sí, molt viatgera, sí. Ara mateix, com hem comentat abans, està de vacances uns dies amb les amigues, que és una cosa que es permet una vegada a l'any, i que és molt recomanable que ho faci. Evidentment, això implica una logística molt complicada quan ella marxa, però tots estem d'acord que és importantíssim que ho faci.
Però digui on t'ha anat, dona.
Ha anat a Alemanya amb unes amigues i espero que s'ho estiguin passant molt bé, perquè està incomunicada ara mateix.
O sigui, res de mòbils, res de mòbils.
Res
no
de
quiero
mòbils.
Saber nada de mi niña.
Exacte.
És molt fort, eh? És molt fort, això, escolta. Sí, sí.
Sí, sí.
Expliqui'm coses, perquè... Mira, un altre cotxe contra direcció. No, és que ho comento, Cristina i Antonio, perquè abans de començar el programa, un cotxe ha anat en contradirecció i ara acabo de veure un altre. Hi ha un senyal de prohibit? Jo no entenc res.
No s'entén.
Sí, sí, escolta, no entendo nada. Senyors i senyors, perdonin aquest lapsus, però és que no sé què dius, Antonio. Apunta. Ah, poden passar? No, és que m'està dient l'Antonio que estan en obres al carrer i ara està permès passar. Ja no ho tornaré a dir. Gràcies, amic meu. T'ho agraeixo de bell entubi. Bueno, escolti'm. Els voluntaris. Parlem dels voluntaris. Són l'ànima de la Fundació.
Sí.
Jo sé que falten encara molts més voluntaris. Mm. Parlem de la Fundació, parlem de tot una miqueta. Som-hi.
Sí, mira, la Fundació, com dèiem, va ser la proposta, la idea del pare per fer alguna cosa, per aconseguir un futur sense Alzheimer. Ell va veure clar que no s'havia investigat prou en aquesta malaltia. Té una repercussió immensa i no és proporcional l'esforç que s'ha fet en la investigació amb aquesta malaltia pel que representa a nivell social, no? Ell ho va veure clar. Diguéssim que l'objectiu principal de la Fundació és la investigació, i en aquest moment tenim ja un projecte científic consolidat, 7 anys després, del qual estem molt satisfets, que està orientat a la prevenció, com dèiem, de la malaltia.
Es pot previndre l'Alzheimer?
Estem convençuts que sí, no només nosaltres ni els científics de la Fundació, sinó que a nivell internacional hi ha un consens que aquesta malaltia s'està atacant massa tard, quan ja apareixen els símptomes, però segurament massa tard, no? Perquè comença a desenvolupar-se potser 20 anys abans. A partir del moment que els científics saben que comença a desenvolupar-se 20 anys abans, la pregunta és què fa que es desenvolupi la malaltia i què podem fer perquè no es desenvolupi. I en aquest punt és en el que està orientat el nostre projecte d'investigació, en la fase preclínica, diguéssim, de la malaltia, que és abans que apareguin els símptomes. Per fer això...
És l'estudi alfa?
Estudi alfa, correcte. El projecte principal que tenim és l'estudi alfa, que és un estudi que està enfocat a extreure paràmetres que permetin saber què és el que fa que finalment es desenvolupi la malaltia. Això com ho fem? Vam fer una crida per tenir voluntaris sans, que en aquest cas són fills o filles de malalts d'Alzheimer, tot i que no estudiem una component genètica, això a vegades es confon, no és aquest l'objectiu de l'estudi, sinó que sabem que són persones especialment motivades que ens ajudaran a tirar endavant aquest estudi. Per què és important? Perquè són persones sanes a partir de 45 anys i volem que siguin al nostre costat el reste de la seva vida. Jo, per exemple, soc voluntària alfa, perquè quan es va encetar l'estudi vaig fer 45 anys. I el reste de la meva vida, les vegades que m'ho demanin, aniré a fer-me unes proves, a donar una sèrie de dades, que són proves neurològiques, ressonàncies magnètiques, analítiques, el que calgui, perquè d'això es pugui fer una base de dades que permeti estudiar finalment què és el que fa que es desenvolupi.
Genètica i Alzheimer, no?
És això. No és només genètica, això és important. És qualsevol paràmetre ambiental, perquè pot ser també d'hàbit social, pot ser ambiental, qualsevol altre paràmetre físic que fa que finalment es desenvolupi la malaltia.
Vostès tenen una visió de futur, no?
Evidentment, no. Nosaltres el que voldríem és un futur sense Alzheimer, a la Fundació. Per això pensem que cal començar a prevenir-lo. Sabem que no estem a temps de curar les persones que ja tenen aquesta malaltia. A l'estat espanyol, al voltant de 800.000 persones, al món 36 milions de persones, segurament. No existeixen dades molt, molt fidels, però aquest és el càlcul estimatiu que es fa. Però sabem que si la podem prevenir, hi haurà molts menys casos. Què passa? Que el principal factor de risc per tenir la malaltia és l'edat. Com que som una població que s'està envellint, cada vegada hi ha més casos. No és que la gent sigui més sensible als Alzheimer, és que la gent viu més anys i per això desenvolupa la malaltia amb més casos, no? Per tant, només que poguéssim retrasar el moment en què apareix aquesta malaltia, disminuiríem radicalment el número de casos, i aquest és el nostre objectiu, i aquí estem treballant. En aquest estudi alfa és on estan els nostres voluntaris. Els nostres voluntaris són voluntaris que el que fan és prestar-se en aquest estudi en molts diferents nivells, no? Perquè a partir d'aquesta cohort que tenim, vol dir grup de persones, que són 2.800 persones, cadascú pot acabar entrant en una fase d'estudi diferent. És una mica complexa perquè a partir de l'estudi alfa hem entrat a l'IPAD, per exemple, que és un projecte d'investigació europeu en el que intervenen 35 centres europeus, del qual som co-líders, diguéssim, i que treballa en la mateixa línia que el nostre estudi alfa, en el qual nosaltres estem aportant també dades, no? I així podríem parlar de diversos estudis a nivells internacional en els quals estem implicats a partir de l'estudi alfa, no? I aquests 2.800 voluntaris, com deia, són una part importantíssima de la Fundació, perquè sense aquesta cohort, sense aquestes persones, no tindríem aquest estudi, no tindríem el valor a nivell internacional que tenim, no?, com a projecte científic.
De la Fundació Pasqual Maragall, quins són els seus valors?
Quins són els valors que tenim? Evidentment, donar esperança respecte a aquesta malaltia, però amb tot el rigor científic possible, no? Ens dediquem a la investigació i, evidentment, sabem que hi ha molta gent patint la malaltia en aquest moment, però pensem que el millor que podem fer és lluitar perquè científicament la puguem vèncer, no?
És que tindria que ser així, no? Però, bueno, falta més investigació.
Fa falta.
Per tot arreu,
Per
tot arreu, per això, perquè si no...
Sí.
Torno a personalitzar. El pare, ara, actualment, com es troba?
Bé, mira, ell està prou bé. Jo diria que aquest any hem notat una davallada important.
A vostè la coneix?
Sí.
Encara la coneix,
sí,
no?
Sí, sí, em coneix i prou bé.
A la família, a la mare, també?
Sí, 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 a tota la família ens coneix encara. Doni-do, la gent que coneix encara. Ell fa una vida bastant rutinària, que és una cosa que jo sempre explico que em sorprèn molt, perquè ell no era una persona rutinària en la seva vida anterior.
Ha canviat el xip, diguem-ne, no? Sí.
O li hem fet canviar, pobre, realment és una cosa que l'ajuda molt, no? Ell cada matí va amb unes classes d'estimulació cognitiva, dinar a casa, camina molt, va i ve a peu moltes vegades.
Ell sol?
No. Fa molt temps que no va sol pel carrer, però molt, eh? Com sabeu, aquesta malaltia es poden conservar alguns patrons de la memòria, però hi ha coses que es perden, i que es perden abans, no? I ell, el que és tota la ubicació espaial, fa molt temps que no la conserva.
No hi ha manera.
Una altra cosa que no domina és el temps, no? La desubicació temporal és una cosa molt difícil d'explicar, que fa patir molt, sobretot a l'entorn, no?, de la persona malalta, perquè és que li has de repetir les coses moltes vegades, has de fer entendre que dinar es dina una vegada al dia, no, quatre... És molt difícil d'explicar.
Si em permet, Cristina, els metges recomanen menjar 4 o 5 cops al dia.
Sí, sí, sí. Però, bueno... Jo deia dinar, clar. El problema és quan algú vol dinar 4.
Sí. I tornar a dinar o tornar a sopar.
Exactament.
Ja ens entenem, ja.
Exactament. Però, bueno, el que anàvem... Ell fa una vida rutinària, està de prou bon humor, físicament està estupendo. Això és una sort, perquè no ajuda quan el físic no acompanya.
Sí, clar.
Dorm bé, ha estat fins ara de prou bon humor. Com deia, aquests dies, com que la mare és fora, està una mica més emprenyat, perquè ell ho nota, quan no hi és la mare, està una mica més emprenyat.
Yeah.
Però hem de dir que ha sigut un malalt fins ara molt tranquil i que hem tingut molta sort i que ens ho ha fet fàcil. Evidentment queda molt, de la malaltia. Mm, ell
sí,
ja porta...
Sí, sí, sí.
Ell ja porta 9 anys diagnosticat.
9 anys, ja, no?
Però tal com estan, té per rato. O sigui que haurem de encara acostumar-nos a veure moltes coses i a molts canvis.
I canvis que, per desgràcia, no seran...
No seran agradables.
No seran bons, exacte.
No seran agradables.
Escolti, Cristina, vostè, perquè no ho he dit, vostè és presidenta de la Fundació, eh?
No.
No és presidenta, ja?
No, és la mare.
Ah, és la mare?
La mare és presidenta. Jo soc portaveu.
Portaveu?
Sí.
Per això és aquí.
Per això estic aquí parlant.
Ja m'ha dit abans que li agradava xerrar a vostè.
Sí.
Eh? Sí, sí, sí. Escolti, el futur no està escrit, com diuen.
No.
Com veu la Fundació dintre d'un temps?
Bé, a mi m'agradaria molt veure la Fundació posicionada a nivell internacional amb una investigació de primer ordre i, a més, fent un servei també important que crec que fem, que és parlar sobre la malaltia, no? Aconseguir que la malaltia estigui sobre la taula de molts... De tothom, vaja, que en puguem parlar tu i jo, que en puguin parlar les famílies,
sí, sí,
i sobretot
sí,
que en parli a nivell administratiu qui n'hagi de parlar i que es dediquin als recursos que s'han de destinar
aquí
a això.
Programa, aquí el programa ja n'hem parlat de l'Alzheimer llarg i estès, no? Però directament de la seva fundació no... És la primera vegada.
Bueno, doncs avui en parlarem tot el que calgui.
Endavant.
Us he de dir que la fundació, des del seu origen, és una fundació privada, va començar amb l'ajuda d'alguns empresaris que es van posar al costat del pare, que ens segueixen recolzant. Ens ha ajudat molt l'obra social de la Caixa a tirar endavant el projecte Alfa i amb un projecte de grups terapèutics d'ajut als cuidadors, que també en parlarem. I, a més, tenim una xarxa de socis molt important. Ara tenim 5.000 socis, que són gent que aporta un import petit, però que per nosaltres és importantíssim. Tant la suma d'aquests imports com el valor que té tenir 5.000 socis recolzant el nostre projecte en aquest moment. Per tant, convido tothom que vulgui sumar-se en aquesta causa a fer-se soci de la Fundació.
I com ho podria fer?
Doncs entrar a la pàgina web fàcilment, és fpmaragall.org.
Torni-ho a repetir, per favor.
fpmaragall.org. Podeu entrar i ho trobareu molt fàcil amb una pestanyeta la manera de portar l'import que vulgueu, no? Per nosaltres és important aquest recolzament econòmic i aquest recolzament social, no? Creiem que quan hi ha gent darrere és perquè la causa s'ho val i
sí,
perquè
clar.
La gent s'hi sent propera i està afectada d'alguna manera per aquesta causa, no? I això també ens ajuda i ens dona força.
Vostès també de tant en tant doncs fan actes, no?
Sí.
Com quins?
Mira, fa poquet vam fer un acte d'agraïment als voluntaris i socis del seu recolzament. Va ser un acte molt maco, amb unes 1.600 persones a l'auditori del fòrum, en què ens va acompanyar el Carles Capdevila, periodista, que s'ha significat...
Que, per cert, també té una malaltia.
També, té una...
Que des d'aquí
molt important.
Li desitgem que es posi bo.
I té un amor, un humor molt meravellós,
maco,
no?
Maco,
perquè, malgrat que està malalt, doncs ell segueix treballant per les bones causes, segueix treballant... a favor del voluntariat, que és sí. per això que el vam cridar. Ell té un discurs molt important al voltant de la importància del voluntariat i ens va animar moltíssim l'acte, amb el seu bon humor i la seva valentia. També va participar l'obra social de la Caixa i, sobretot, José Luis Molinuevo, que és el nostre director científic, que va donar explicacions sobre en quin punt està la investigació sobre la malaltia, que és el millor que podem oferir en els voluntaris i socis, no? Anar-los informant de com està la investigació en aquest moment.
Vostè què li agradaria demanar als que manen els governs?
Mira, és bastant fàcil, la resposta. És simplement que sigui... que l'esforç que es dediquin a aquesta malaltia sigui proporcional als seus efectes, no? No és proporcional l'esforç que s'està donant a aquesta malaltia, perquè fins ara no s'ha considerat que fos una malaltia i no s'ha tingut en compte l'impacte social i, al final, econòmic que tindrà, perquè no hi haurà cap sistema de salut que ho aguanti si no ens hi posem abans, no? Espanya, Catalunya, no té cap pla nacional contra l'Alzheimer. Hi ha molts països al món, no només a Europa, que el tenen, que és un pla de xoc, diguéssim, un pla que regula com s'ha de gestionar tots els protocols de diagnòstic, quins ajuts s'han de donar a les persones diagnosticades, unes atencions... una atenció sociosanitària, què vol dir a partir del diagnòstic, com... quins protocols, com s'ajuden aquella persona que està diagnosticada i a la seva família, i uns ajuts, diguéssim, un pressupost dedicat a aquesta malaltia, tant pel que fa a la investigació com pel que és el recolzament a les famílies que s'hi troben, no?
Vostè acaba de dir ara mateix que no hi ha un pla nacional de xoc, no?
No.
Vostès el posarien en marxa?
Nosaltres... farem tot el que puguem fer des de la nostra petita fundació per recolzar-ho.
Petita fundació.
Petita, comparat amb l'abast d'aquesta malaltia, encara som petits. Evidentment estem creixent i creixerem molt més. Però, evidentment, cal totes les administracions juntes per fer això.
Que s'impliquin, evidentment.
Nosaltres sols no podríem, no? Però, evidentment, estem a favor i del costat del que calgui perquè això es tiri endavant. Fa falta compromís i fan falta recursos per afrontar el que podria arribar a ser una epidèmia. Realment nosaltres ho veiem així, no? El que comentàvem abans, els casos que tenim diagnosticats en aquest moment es podrien triplicar per l'any 2050 només creuant els valors de l'envelliment de la població amb el risc de patir la malaltia, no? I això és el que hem de mirar d'aturar.
Escolti, això és una vocació que tenen vostès, també, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, abans em preguntaves com va començar la Fundació. Sí. Evidentment, va ser motivada pel pare.
El pare com els hi va dir a vostès? Encara que no els hi va dir molt, molt obertament, com ha dit abans, però com els hi va exposar la seva mare a vostè?
Primer la meva mare, això sempre
bueno,
així,
sí,
eh?
Sí, sí.
Primer la meva mare... bé, com ho feia ell tot, convençut que ja ho feia. O sigui, ell ha tingut sempre aquesta energia i aquest convenciment amb tots els projectes amb els que s'ha implicat, que és que no hi havia lloc al dubte, diguéssim, no?, que allò aniria endavant, i així va ser. I d'alguna manera ens ha anat contagiant això, i jo crec que a mesura que jo he anat aprenent quin era l'abast de la malaltia... doncs m'he anat implicant més, perquè ja no és només per un desig de seguir el que el pare volia o d'ajudar la mare, sinó que és que estic convençuda que és que cal ajudar moltes famílies i molta gent i que cal treballar molt per aturar aquesta malaltia.
Jo espero que aquesta malaltia, com totes les malalties que hi ha degeneratives, arribi un moment que es pugui descobrir alguna cosa més, no? I es pugui parar. Ojalà, treure-les de la terra, de la faç de la terra.
Es podrà.
Però, aviam, hi ha investigadors que, per desgràcia, els han retirat també les subvencions i no han pogut seguir aquí, i han tingut que marxar fora. O sigui,
sí, molts.
Vostè ho sap molt bé, això, no?
Sí.
Nosaltres també... jo sempre ho dic, no? Nosaltres, des de Tots Som Iguals, ens agradaria i volem que s'impliquin, no? En general, tots els governs d'aquí a Espanya i de Catalunya, no? I el de Catalunya. Mm. Perquè jo crec que les persones amb malalties... ara, generalitzo, tinguin una puguin tindre una qualitat de vida, els que tenen aquesta malaltia, i previndre les possibles.
Mm. Evidentment, sí, sí. Són els dos factors clau. Seguir investigant perquè no, perquè hi hagi menys casos, i atendre a les persones que ja ho pateixen en aquest moment. Evidentment, nosaltres, com a fundació, hem crescut amb la crisi, amb la qual som absolutament realistes amb el que hi ha, però el que cal és també ser intel·ligent, en el sentit de que les epidèmies cal aturar-les abans de que esdevinguin, no? Perquè si no, és que el que tindrà el problema és el sistema de salut pública d'aquest país, no? De quin temps. O sigui que cal seguir insistint.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Normativa lingüística, per cert, avalada per altres sentències també del Tribunal Constitucional, doncs, d'acord amb el que diu aquesta llei, el català és i segueix sent i seguirà sent la llengua vehicular emprada normalment als centres educatius de Catalunya, i també, naturalment, queda clar que la llengua castellana ja està present als nostres centres educatius en la proporció adequada.
Aviam, jo ara no m'ho esperava, això. Què fa el senyor Maragall aquí? Jo no me l'esperava que vingués aquí als Astúries, eh? No, senyores i senyors, no. Ha estat un tall que li he demanat al nostre company Toni Huguet que, per favor, ens el posés com... Bueno, per sentir-lo una miqueta, no? Amb aquesta veu, amb aquest to de veu.
És l'Ernest, eh?
A l'Ernest has posat? És l'Ernest, Toni! És l'Ernest!
No, és que jo l'he reconegut...
És el tiet, Cristina!
És el tiet.
És el tiet Maragall! M'està demanant, excuse-moi, el Toni, no passa res.
Sort que jo els conec. No, t'he de dir que...
Digue'm.
Fa poquet, un dia vaig sentir parlar l'Ernest en directe, i em va impressionar molt, això té a veure amb la malaltia, perquè jo fa molt temps que no sento parlar el meu pare de temes seriosos.
Sí, sí, clar.
I quan el vaig sentir, com que s'assembla molt la veu realment...
És que jo m'he confós.
Li vaig dir, Ernest, acabo de tenir una impressió, perquè estic sentint el pare fa 10 anys.
Sí, sí, sí. Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Jo ho he endevinat pel tema, eh? Perquè pel tema tocava que fos l'Ernest.
Senyora i senyor, sort que la neboteta de l'Ernest Maragall, com dic jo, la Cristina Maragall, ens ha posat aquí al dia. Està bé, això. Què fem? Parlem d'algú més? O ja hem acabat l'entrevista, Cristina? Perquè ens hem quedat ara una miqueta més. No, parlem i xerrem una miqueta més. I ara el pare mateix, el seu dia a dia ja m'ha dit, no? Ara mateix, què deu estar fent?
Ara deu estar acabant de dinar i amb ganes de sortir ja, perquè segueix sent impacient, això ho ha estat tota la vida.
No es queda a casa, el pare?
No fa siesta... Bueno, sí que es queda a casa quan escolta música. Ell té un...
Quin tipus de música li agrada,
bueno,
al pare?
Molta música clàssica.
Variada?
Sí, li agrada molt Brassens, li agrada molt boleros, vull dir que sent molta música. La música és molt important pels malalts d'Alzheimer, sí. La música que senten que significa alguna cosa per ells, no? Hi ha alguns estudis molt macos i pel·lícules sobre això, i amb ells és així, és claríssim. O sigui, l'única manera que pot estar-se a casa una bona estona és perquè està sentint una música que el motiva.
Hi ha música. Suposo que de llegir poquet.
No, res.
Ja res, no escriure?
No, molt poc. Escriu alguna nota a l'agenda. Ell sempre porta una agenda cada dia. Ja. La porta des que era alcalde, amb el mateix format, i li va molt bé. Uh-huh. I quan el treus de l'agenda s'enfada molt. Ahir el vaig haver de portar al metge perquè té una mica de conjuntivitis i no estava a l'agenda i s'enfada molt. Però escriure, no. Escriure, no.
Jo sempre he pensat que la conferència de presidents és una bona idea, és un gest, és simbòlic, si a sobre doncs, té un contingut que permeti avançar, desllorigar els problemes que tenim sobre la taula, com és el cas del finançament sanitari, i algun altre que també es plantejarà, doncs molt millor.
Finançament sanitari, estava
sí,
dient el pare. El pare Pasqual, perquè abans de ser la tieta Ernest, la nebodeta i filla de la família Maragall. Avui la tenim aquí, tots som iguals. De veritat, Miri que hagués agradat portar el pare en el seu moment, portar la mare, que ho van comentar. Mm. Però ja em van dir, escolta, que ara mateix ja no ho vaig comprendre perfectament, però és tot un plaer tindre-la aquí, senyoreta.
Bueno,
perdó,
gràcies.
Perdó, senyora, senyora, que fa un mes que es va casar, m'ho ha dit
primícia,
abans.
Primícia,
primícia, sí, sí. Ai, l'Antonio, el Toni, el seu marit.
Deus... És periodista, mira.
És periodista, també.
És periodista, també.
Ah, carai.
Sí, sí.
Està bé, això. Això, no, això s'ho havia callat, eh? O sigui que de tant en tant pot treure alguna exclusiva, no?
Bueno, no, això de la feina no barregem.
No, no la barregem, eh, que no? Bueno, bueno.
Bueno.
Fundació Pasqual Maragall. Senyores, senyors, avui parlant amb la Cristina Maragall Garriosa, parlant de la seva família, profunditzant, com hem fet abans, hem parlat de la Fundació. Què més podem parlar de la Fundació, Cristina, que ens, que no ens haguem deixat al calaix?
Hi ha un tema que no hem tractat, que és un projecte que també tenim, que és un projecte destinat a ajudar els cuidadors dels malalts d'Alzheimer.
Qui cuida els cuidadors? Qui també cuida podríem parlar-ho, també.
Perquè
sí, 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 sí.
Parlem de malalts, però ja sabem que sempre al costat d'un malalt hi ha una Diana, hi ha una cuidadora, que té una feina de 24 hores, per no dir de 36, que
sí,
és cuidar aquella persona, amb la dificultat de que no és una persona... Normalment són persones d'una certa edat, que no estan preparades per cuidar, que potser han viscut mitja vida amb aquella persona i han de canviar el seu rol, que no esperaven en aquell moment de la seva vida dedicar-se a això. No és el mateix decidir tenir un fill, que tenir un malalt a casa, que l'has de cuidar inesperadament
durant
molts anys, amb una demanda constant i, a més, amb una necessitat d'actualització permanent, perquè no és allò estar malalt i ara ja sé el que he de fer, és que t'has d'anar acomodant, ajustant... I és molt difícil. Aleshores, tenim aquest programa de... És un grup de suport terapèutic als cuidadors, sobre el qual hem fet un estudi científic, perquè ens dediquem a la investigació,
sí,
per validar que els resultats són positius, creiem que ho som, han ajudat molt en la sensació de resiliència, de sobrecàrrega, de percepció social dels cuidadors que han intervingut en el programa. Això ho hem fet també amb l'ajuda de l'obra social de la Caixa. I en aquest moment el que voldríem és poder publicar els resultats i poder extendre al màxim aquests grups terapèutics perquè arribin a més gent, no?, els seus beneficis. Fa molts anys que les associacions de familiars d'Alzheimer es dediquen a fer aquest tipus de grups i creiem que aquí també podem ajudar. Per això també necessitem finançament, evidentment, no?
Uh-huh.
O implicació de l'administració per extendre aquest tipus de grups, que són molt útils.
Uh-huh. Doncs, Cristina Maragall, jo li agraeixo que hagi vingut avui aquí a Tots Som Iguals, aquí a Ràdio Estel, perquè hem parlat de vostès.
Moltes gràcies
de
a vosaltres.
De la Fundació.
Un plaer.
A vostè li agrada la música?
A mi m'agrada, sí, la música.
Escolti, vostè sap qui és Paul Muriat?
Sí.
Sí? Doncs escoltem-ho. Aquest bonic tema, Paul Muriat i l'orquestra... I ho dic en castellà i en català. Voy a seguir-lo. Torna la nit del sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el dimarts 14 de juny a 8:15 de l'hotel Avinguda Palas, Barcelona. Presentat per Victòria Molins i Tomàs Molina, comptarà amb l'actuació musical de Marina Rosell i Jordi Cortada, tenor. L'acte serà presidit per mossèn Joan Josep Omella. Però els recordo que abans de que vinguin al sopar, tindran l'oportunitat d'assistir a la projecció del documental La Caja de Cerillas, al Cinema Comèdia de Barcelona. Si volen vindre, doncs ja ho saben, poden trucar al 93409-2770, repeteixo, 93409-2770, i preguntar per Mercè Papiol. Els esperem.
A Ràdio Estel, tots som iguals.
I tenim a l'altra banda del telèfon ara mateix, doncs, la persona que ha fet el documental, la responsable, periodista, Noemí Cuní. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns aquí a Tots Som Iguals de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Jo abans que res comento, perquè ahir vaig veure el reportatge que va emetre, i ho tinc a dir, TV3, no?
Sí.
Envers el reportatge que vostès han fet, no? Em sembla que es diu On acaben els camins.
Sí, On acaben els camins.
És així, eh? Què ens pot comentar d'ell? Què ens pot comentar? Perquè és de... És del responsable, del doctor, també, Oriol Mitjà, no?, de l'Institut de Salut Global de l'Hospital Clínic. És així, no? Si ara,
sí,
espero no equivocar-me.
Nosaltres en aquest documental el que fèiem era retratar la història del doctor Oriol Mitjà, que un bon dia se li acabava la seva feina aquí a Barcelona i l'endemà doncs, se n'anava a l'atur, com li passa tanta gent en aquest país, i per casualitats de la vida li va arribar una oferta per anar-se'n a treballar per fer una substitució d'un metge en una illa petita de Papua Nova Guinea, que es diu Lihir. Ell, sense pensar-s'ho més i perquè no tenia cap altra opció de feina, doncs va decidir marxar i en qüestió de pocs dies ja estava ja a l'altra punta de món. Quan va arribar allà va descobrir una malaltia que tenien els nens, que es diu PIAN. Ell inicialment no sabia què era, de fet els seus companys metges locals li van explicar exactament en què consistia, i llavors ell va decidir doncs, investigar una mica més sobre aquesta malaltia, va veure que fins aleshores allò es curava amb injeccions de penicilina, però per anar a les zones més remotes, més llunyanes, aquells poblats que estan perduts enmig de la selva, on no hi arriben els camins i per tant és molt difícil d'accedir-hi, doncs era molt complicat anar-hi amb penicilina perquè requereix portar-ho amb unes condicions higienico-sanitàries determinades. Necessites també personal mèdic que administri aquestes injeccions, perquè si no doncs pot haver-hi malalties de transmissió, etcètera, etcètera. Llavors ell va decidir començar una investigació per intentar trobar una medicina alternativa en aquesta penicilina que fos més fàcil i més econòmica, sobretot, però més fàcil d'administrar a totes aquestes poblacions de les zones més remotes afectades per aquesta malaltia. I llavors no va parar fins que va trobar amb un antibiòtic, que per nosaltres és un antibiòtic genèric i que podem comprar avui en dia a les farmàcies de casa nostra sense recepta, i llavors va veure que amb una sola dosi d'aquest medicament, d'aquest antibiòtic, amb una sola pastilla, doncs tots aquests nens que tenien aquesta malaltia del PIAN es curaven, però a més també feia una mica de profilaxi, diguéssim, per tots aquells que no tenien la malaltia de manera latent, però podien acabar desenvolupant-la en un futur si estaven en contacte amb els malalts. No?
Sí, sí, jo això ho vaig veure perfectament el reportatge que va emetre ahir, no? I, escolti, l'abans i el després, no?, d'haver-se curat, no? Perquè aquesta pastilla, que és, què val? Un euro, aquesta pastilla? És així?
Sí,
no,
la pastilla, el cost de la pastilla en si són 50 cèntims.
Són 50 cèntims.
I després hi hauria un euro i mig, que és el que es calcula que per qüestions de logística es necessitaria per portar aquesta pastilla a tot arreu. Llavors això acabaria sent un cost de 2 euros per persona. Ja. I totes aquelles persones que estan malalts, amb 2 euros per persona d'aquest tractament, que és el que implicaria tot,
Sí.
Cost logístic de distribució i després el medicament en si, són com a molt 2 euros per poder-se curar. Per tant, això és una xifra ridícula que en els països desenvolupats la tenim més que accessible i costaria molt poc fer arribar aquests diners per poder fer possible aquesta cura. No?
Precisament vostès estan buscant el finançament, evidentment, no?
Sí, en aquest cas, nosaltres com a periodistes només hem posat el focus en aquesta història perquè a partir d'aquí els científics i els investigadors i metges que es dediquen a això puguin trobar el finançament per poder fer aquesta campanya a nivell mundial i aconseguir que el PIAN que és una malaltia que prehistòrica, però que encara avui afecta milions de persones al món, doncs pugui erradicar-se, i que aconseguir-ho seria la segona malaltia erradicada al món, perquè l'única que s'ha aconseguit erradicar fins ara ha estat la verola.
I tal com va dir el doctor Oriol Mitjà, es creu que es pugui erradicar l'any 2020?
Ells estan posant tots els esforços perquè així sigui, però clar, la seva feina d'alguna manera ja l'han fet. Ells, com a metges investigadors, han demostrat que han trobat una manera fàcil, senzilla i econòmica per poder curar totes aquestes persones. Han fet tots els estudis pilots, totes les proves pilots, i amb dades empíriques han demostrat que això funcionaria, i ara aquesta decisió i tota la implicació ha de ser de les institucions polítiques i econòmiques, que són els que han d'aconseguir reunir els diners per fer possible això. És a dir, mèdicament i científicament s'ha demostrat que és possible. Ara només falta el compromís i la voluntat de les autoritats pertinents perquè això sigui una realitat.
És evident, és evident. Aquest piant, com dic jo, aquesta malaltia infecciosa, és una bacteria que borra les cares, no? Que borra les cares de les persones, dels braços... O sigui, la pell canvia totalment. La pell de la
aquesta,
persona.
Sí, aquesta és una malaltia infecciosa que primer el que fa és causar en els nens, sobretot, perquè és una malaltia que és cosina germana de la sífilis.
De la sífilis? I... És cosina germana, diu?
Sí, és cosina germana de la sífilis, jo. Però en lloc de ser transmesa per contacte sexual, es transmet pel contacte pell amb pell. I és per això que afecta sempre els més petits, perquè són els que sempre estan jugant junts, dormint junts, i ho fan tot enganxats, no? Llavors, aquest contacte constant fa que un nen que tingui una ferida li pugui passar la bactèria i, per tant, li contagi la malaltia en algun altre nen, no? I així és com es va transmetent. Llavors, el primer el que fa és causar unes úlceres a la pell, als braços, a les cames. Llavors, això, si no es cura, pot tenir una segona fase, que són que aquestes mateixes llagues, a part d'escampar-se per tot el cos, poden penetrar en els ossos i causar deformitats importants. I fins i tot, si no es cura, pot arribar a un tercer estadi, que el que pot és l'afectació més greu, però que afortunadament són molt pocs, doncs pot acabar penetrant en els cartílags i en els ossos, per exemple, doncs del nas i de la cara, i acabar creant com uns rostres totalment plans. No?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tenen algun projecte més, vostès, ara mateix, per poder fer un altre reportatge?
Doncs sí, en tenim dos o tres en marxa. El que passa és que aquí la prudència fa que no te'ls pugui explicar.
Ja. No hi ha primícia.
Exacte, aquí no et pot donar la primícia, perquè nosaltres tenim aquí, tenim les idees, estem treballant amb els desenvolupaments dels plantejaments, els enfocaments a nivell de continguts, i ara ve la part més complicada, que és aconseguir el finançament per poder-los tirar endavant, no? Tant de les televisions, si els interessen les històries, però després la part de finançament privat que vull enviar s'ha de buscar, perquè les televisions malauradament no tenen. Les públiques, que són les úniques que estan tenint les finestres d'emissió per aquest tipus de gènere, com és el documental, no tenen doncs el pressupost per acabar cobrint el 100% no? d'un pressupost del que costa el documental.
I ja que s'ha parlat de televisions, i de les televisions de les xarxes locals?
Les televisions de les xarxes locals, evidentment, són una finestra que també aposten per aquest gènere, però tornem allà mateix, que malauradament no tenen els pressupostos que puguin cobrir el que suposa tots els mesos de feina que requereix un documental, no? I llavors, evidentment, en molts casos hi són presents, amb una petita part, amb una part que modestament poden aportar, però clar, a nivell econòmic la seva aportació és molt, molt, molt limitada i acaba sent un petit percentatge del pressupost total, no?
Doncs, Noemí Cuní, responsable d'aquest documental de On acaben els camins, Noemí Cuní, també periodista, jo li agraeixo que hagi estat amb nosaltres aquí al programa, i bueno, i per més endavant ens agradaria que poguéssim vindre tots plegats aquí i poguéssim xerrar d'aquest tema.
I tant, jo estic encantada que m'hagueu trucat i ens hagueu donat l'oportunitat d'explicar com hem treballat i en què consisteix aquesta feina, que ha estat feina de més d'un any, de tot un equip de producció, i serà un plaer quan l'Oriol Mitjà, que ara mateix està a Papua un altre cop, treballant a l'hospital on treballa ell, quan estigui per aquí a Barcelona, serà un plaer que puguem venir tots plegats a explicar-vos el seu projecte i els seus projectes futurs, que segur que en té més d'un.
Un gran treball també d'investigació del doctor Oriol Mitjà. Gràcies, Noemí Cuní.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Busca'ns al Facebook. Ens hi trobaràs com a totsom.iguals. Segur que t'agrada.
Notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Augmenta el nombre de donants d'òrgans a Catalunya. Ha crescut un 20% en el global de donant viu i de cadàver en els primers 4 mesos de l'any 2016, aquest any, respecte al mateix període de l'any passat, segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments. El Servei Català de Salut, CatSalut i l'Ajuntament de Barcelona aproven les inversions per omplir el Centre Fòrum a prop PAN serveis a la ciutadania. L'objectiu és apropar serveis sanitaris als serveis i als veïns de Ciutat Vella i Sant Martí, que fins ara s'havien de desplaçar fora de la seva àrea de referència. Salut Pública recomana respectar la sensació de gana i sacietat dels infants. Aquest és un dels consells de la guia actualitzada Recomanacions per a l'alimentació en la primera infància de 0 a 3 anys de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, adreçada a professionals de l'atenció primària i a famílies. Hi ha famílies i a l'escola es bressol. Exacte, exacte. El conseller Comín reforça el caràcter públic de la sanitat del Vallès. El Departament de Salut reitera que la reordenació de l'activitat hospitalària de la comarca no afectarà els treballadors de la Clínica del Vallès. El 65% de l'activitat hospitalària que aquest centre té, contractada amb el CatSalut, l'assumirà l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i el 35% restant al Consorci Sanitari de Terrassa. El reforç del caràcter públic de la sanitat del Vallès Occidental no costarà ni un euro, ja que els mateixos metges del Parc Taulí que eren contractats per fer l'activitat ara no faran directament al mateix centre. El conseller de Salut ha assenyalat que el Parc Taulí farà la mateixa activitat amb els mateixos diners o fins i tot amb menys, ja que s'estalviaran els costos d'intermediació. Comín anuncia un nou criteri en l'oferta de places de residents per garantir la equitat territorial. El conseller de Salut també va destacar que aquest any 2016 s'oferiran 49 places més de la formació especialitzada respecte a l'any passat. En una visita a l'Hospital Arnau de Vilanova, Antonio Comín va recordar que aquest augment del nombre de places de tot Catalunya està supeditat a l'aprovació dels pressupostos. I també, notícia d'ahir mateix, es manté en 22 el nombre d'infants ingressats amb afeccions neurològiques per l'entrovirus, perquè aquest virus estan als diferents hospitals del país, 7 dels quals són a l'unitat de cures intensives. En total, en les últimes setmanes s'han detectat 87 casos, la gran majoria dels quals evolucionen favorablement. El Departament de Salut també presenta el llibre de receptes Menjar bé per viure millor per a persones amb diabetis i obesitat. La guia recull 44 receptes amb informació sobre els tipus de cocció i les quantitats recomanades dels aliments bàsics. I seguim amb el conseller Toni Comín, i que diu que si alguna virtut té el nostre model sanitari és la diversitat de proveïdors que ha permès que aprenguin de les fortaleses dels altres, i ara toca millorar-lo. També diu que és en una conferència, i va recordar que la suma dels diferents proveïdors permet garantir la equitat, la qualitat i l'eficiència del sistema. També la defensa de l'OS i el criteri de preferència dels actors públics respecte als privats.
Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Cançons d'ahir, d'avui i de sempre aquí a Ràdio Estel, l'emissora de la bona música. Ell és Paul Moriat. Amb aquest bonic tema, Love and Blue. Quan queden pocs minutets, ens acomiadem aquí a Tots Som Iguals, a Ràdio Estel. Senyores, senyors, a les vies de so, avui, Toni Huguet, Mònica Porral, com sempre, a la producció. Ens veurem el proper dimecres. Serà ja el penúltim programa de la temporada, senyores i senyors. Com sempre, els ha parlat Ramon Rion. Bona nit.
Ràdio Estel.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a 9:00 PM, el sopar a l'Hotel Avenida Palas de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat. Amb la col·laboració de l'Hotel Balneari Sant Vicenç, Cofreria del Cava, denominació d'origen Terra Alta i Jové i Camps, entre d'altres. Son